comença el teu programa d'esports. Arrenca el Bet i Jugues amb Santi Ovalle, a SER Catalunya.
Gol de l'emperador!
Lewandowski!
Controla Olmo, que le pega! Gol, gol, gol!
Ben tornat a casa, Dani Olmo! Esquerra màgica de la Mínia Mà.
Del puto pie izquierdo.
Que t'hi jugues amb Santi Ovalle.
Què tal? Bon dia, benvinguts al Que t'hi jugues, ciutadans de Catalunya. Ja el tenim aquí. I no parlo de Marcus Rashford, parlo d'Adrià Albert.
Bon dia.
Bueno, no em posis aplaudiments, posa'm, no sé, el cant dels ocells o la marxa fúnebre.
Porta aquí, perquè... porta aquí un moreno radioactiu, aquest home.
Home, em faltaria que tornés blanc
tremendo
de pell,
moreno,
no? Després d'una de... mica més un mes de vacances.
On has estat?
Bueno, hem fet una mica de tour per arreu del planeta, no? Una mica de...
Si ha fet les vacances més bèsties
una
que
mica
la Mínia Mal, eh?
Una mica de Tailàndia, una mica de Singapur, una mica de Kuala Lumpur, Formentera... Bueno, hem tocat diversos pals.
Formentera també, el que...
També, una mica.
T'has quedat arruïnat, no?
Però re, veig la gent molt, molt contenta, em sentiu vaig aquí al capdavant de la nau.
I tant, i tant.
I és un plaer tornar aquí, en un estudi, per cert, que em porta molts records de la pandèmia.
Sí, pandèmia. Sí,
perquè sí. No sabia jo que havíem tornat aquí, a l'Altell, com coneixem nosaltres.
En aquest estudi fa narrar el 2-8.
Molt bé, doncs.
12-7, comencem el Que t'hi jugues.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'ha informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de vida.
12:08, us acompanyem fins la una del migdia al Que t'hi jugues en un d'aquells dies especials en clau Barça, perquè el conjunt blaugrana encara no és oficial, però ja té nou futbolista. És Marcus Rashford, que ja és a la ciutat de Barcelona, va arribar ahir a la nit, al voltant de 9:45 aproximadament, amb l'Anna Palet fent-li fotografies magnífiques des de la terminal corporativa i captant la imatge de Marcus Rashford ja a Barcelona com a nou futbolista del Barça. Perquè Adri, avui ha passat revisió mèdica, o està passant revisió mèdica
a
Marcus Rashford.
A primera hora del matí ja l'hem vist entrar a la ciutat esportiva amb una furgoneta negra, amb la mateixa que va captar ahir, com deies, l'Anna Palet a la terminal de l'aeroport del Prat de vols privats amb Marcus Rashford, com diem, passant aquest reconeixement mèdic des de primera hora del matí. En principi, la idea que té el club és, si va tot bé, demà ja Marcus Rashford, que pugui entrenar-se amb la resta dels seus companys. Veurem si la revisió mèdica ha anat i s'ha desenvolupat sense cap mena de problema. I demà Rashford ja pot conèixer els seus nous companys i entrenar-se en aquesta doble sessió que té prevista Hansi Flick per demà. Avui la plantilla fa festa, però és el dia amb Marcus Rashford, com diem, amb el futbolista anglès ja des de primera hora passant el reconeixement mèdic amb el Barça.
És un fitxatge que es va tancar dissabte, al matí i migdia. El jugador del Manchester United arriba cedit al Barça amb opció de compra. És una opció, no obligació, de compra, i una opció que va de 30 a 35 milions d'euros, aproximadament. És una operació que el Barça se la podia permetre a nivell de fair play, o això creuen el club, perquè encara no estan a la normalitat i, per tant, encara s'ha de fer feina, però molt més avantatjosa que no pas la de Nico Williams, la de Luis Díaz, que eren opcions que agradaven més a la direcció esportiva. Els paràmetres econòmics que demanava el United encaixaven, els del Liverpool no, per exemple, per Luis Díaz, i al final és el que ha pogut assumir el Barça. El conjunt blaugrana assumeix la meitat del que cobrava el United i el jugador rebaixa una part del sou per arribar aquí a Barcelona. I per què el fitxa el Barça? Doncs perquè és un jugador de banda esquerra, que és la posició que volien reforçar, però a part és versàtil, pot jugar a més posicions. També el fitxa perquè durant la temporada passada la direcció esportiva i Hansi Flick van detectar que faltava fons d'armari en aquella posició, a la línia del davant, i era l'objectiu primordial, reforçar la davantera. Un altre aspecte important per fitxar-lo és perquè el jugador ha demostrat que vol venir, ha esperat fins que el Barça s'ha llançat amb el seu fitxatge entrenant en solitari, amb un preparador personal, amb un entrenador d'esportistes d'elit, a camps de setena, de novena divisió d'Anglaterra, en solitari, i no ha defallit. I també perquè està en un punt, Marcus Rashford, en què ha de recuperar la seva carrera, asseguren el club. i aquest és l'últim tren que li queda. Per tant, arribarà amb una motivació extra per rendir al Barça. A les converses que ha tingut Rashford amb el Barça, mai ha mostrat cap preocupació per no arrencar com a titular i mai ha transmès que vol un número de minuts més o menys garantits. Ell vindrà i lluitarà per un lloc sense exigències prèvies i tot això ha acabat de convèncer Deco, la direcció esportiva, i al final s'han llançat aquesta cessió amb opció de compra, sense cost la cessió, per tant, a nivell de fair play no cal ara mateix incloure una amortització, això és molt avantatjós a nivell de fair play. Això pel que fa al fitxatge. A nivell esportiu, Adri, crec que faríem bé de parlar amb una persona que el coneix molt i molt bé, no?
Sí, és l'únic anglès que ha tingut el Barça en els últims 100 anys.
Ostres.
Només hi ha hagut un futbolista anglès de la temporada 86 a la temporada 89. És un mite, una llegenda del Barça, del futbol anglès, i és Gary Lineker, amb qui fa una estona parlava fora de micròfon, sí. Em deia que té 5 minuts per atendre'ns, coneix perfectament a Marcus Rashford i a les 12:12 el tenim al Que t'hi jugues.
Doncs 5 minuts, ho prometem, amb un mite del Barça, amb un mite del futbol, al Que t'hi jugues. Gary Lineker, què tal? Bona tarda.
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, qué placer saludarte en el Que t'hi jugues en un día tan especial, después de que ayer Marcus Rashford llegara a Barcelona, un inglés mucho tiempo después, vistiendo los colores del Barça, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo sin tener un inglés, ¿no?
Mucho tiempo. ¿Qué consejo le das a Marcus Rashford para vestir estos colores?
Bueno, yo pienso que es un buen fichaje por el Barça porque es un gran jugador. Ha tenido sus problemas en el Manchester United en los últimos años, pero tiene mucho talento, es muy rápido, muy peligroso y una buena persona.
¿Tú crees, Gary, que puede estar Marcus Rashford al nivel de una delantera tan potente como tiene el Barça, con Lewandowski, con Lamin, con Rafinha? ¿Le ves encajando ahí y pudiendo mostrar un gran nivel con estos jugadores?
Yo espero que sí. La verdad es que en estos días juegan tantos partidos que necesitan más que titulares. Pero Marcus tiene mucha habilidad. Entonces yo creo que va a ser un gran fichaje por el Barça. Veremos, porque nunca se sabe. Pero estoy muy contento verle aquí en el Barça porque es un gran jugador. Es un amigo mío y yo creo que va a ser un gran fichaje.
¿Su mayor potencial, Gary, tú lo ves en la banda, jugando como extremo, o puede jugar también como delantero centro, como 9?
Puede jugar en los dos sitios. Para mí es su mejor posición es por la banda izquierda, pero también puede jugar delantero centro, porque es muy rápido, muy peligroso cuando tiene la pelota en los pies y puede atacar los defensas. Pero puede jugar los dos, pero lo mejor sitio para mí es a la izquierda.
A nivel de personalidad, ¿cómo es? Porque le hemos visto que no jugaba estos últimos tiempos en el Manchester United. Si no juega, se enfada mucho. ¿Te puede ser un problema eso o no?
No creo que sí. El problema es el club. Manchester United ha tenido muchos problemas últimamente. Y la verdad es que Marcus no ha jugado mucho, pero los jugadores que han salido del Barça han jugado mucho mejor en otros sitios y lo veo lo mismo por Marcus.
¿Crees que va a encajar perfecto en un estilo de juego como el que impregna Hansi Flick a su equipo? ¿Es un Barça más directo, más vertical? ¿Esto a Marcus Rashford le puede venir muy bien?
Yo creo que sí, sin duda, porque es muy peligroso por la banda y los tácticos del Barça en estos tiempos son... Yo creo que él va a jugar muy bien ese forma de jugar.
Gary, Marcus es muy bueno, pero Lamine Yamal. ¿Qué te parece la irrupción de este futbolista? ¿Qué opinas de él?
Este es el próximo, después del Maradona, del Messi, y ahora tenemos Claro que hay, yo sé, hay dificultades en el fútbol y nunca se sabe, pero este es un tío muy, muy, muy especial en el lado del fútbol, porque con su edad, haciendo las cosas que hace, es algo muy, muy especial.
Claro, bueno, seguramente si la carrera le va bien, como esperamos todos, es lo que decías, será uno de los elegidos, como lo ha sido Maradona, Pelé, Leo Messi, Johan Cruyff, todo este tipo de futbolistas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Claro que tiene, necesita tener un poco de suerte con lesiones y tal, pero es algo, como juega, es algo muy diferente.
Una última, Gary. ¿Gary Lineker le daría el Balón de Oro a Lamine Yamal?
Yo creo, para mí sí, porque yo creo que es el mejor del mundo.
Gary Lineker, muchas gracias por estar con nosotros.
De nada.
Que vaya bien, un abrazo. Al final falla una mica la cobertura, però bé.
La resposta és la que volíem i la que esperàvem. Eh?
Pilota d'or.
Li donaria la pilota d'or a la Lamine Yamal. Hi ha hagut algun problema de comunicació, però ja ràpid.
I l'ha comparat amb Maradona i Messi, que això acostumen a fer els periodistes, els jugadors no acostumen a comparar-los gaire. I...
És el proper, sí, el ha dit. El proper. Maradona, Messi i el proper Lamine Yamal, que és veritat que al futbol poden passar moltes coses, però se li nota que té un talent especial i que ho digui Lineker, doncs em sembla que és molt,
home,
molt important.
Té més valor que si ho diem nosaltres, lògicament. És el pròxim jugador molt especial, el pròxim després de Maradona i Messi, ha dit Gary Lineker de Lamine Yamal sobre Marcus Rashford, que era per qui el trucàvem. Diu que el problema d'aquests anys de penúria esportiva de Rashford no és de Rashford, sinó del United, que la penúria la té el club i no el jugador, i que, sobretot, és un futbolista de banda esquerra, que també pot jugar com a nou, però que té molta qualitat, que serà útil pel Barça i que, sobretot, el veu jugant a la banda esquerra, que és per on l'han fitxat. Per tant, Gary Lineker, el que t'hi jugues analitzant aquest fitxatge de Marcus Rashford i també la figura de Lamine Yamal.
Un Rashford que, com dèiem, avui ha passat revisió mèdica, ho recordem per si algú s'acaba d'incorporar, primera hora del matí, li han fet les proves a la ciutat esportiva, demà, si tot ha anat bé, podria ja fer el seu primer entrenament amb la resta de companys. Dimecres, la previsió que té el club és fer la presentació a la tarda, una presentació, ja ho has explicat aquests dies, però a l'estil Lamine Yamal, a la botiga del Barça, per tant, amb tots els mitjans de comunicació, envoltat de les samarretes del primer equip del Barça i de tot el merchandising. Per tant, aquesta és la previsió. Dimecres a la tarda, presentació de Marcus Rashford, i després dijous ja Rashford pujat a l'avió cap a la gira asiàtica, on serem ja a partir de dimecres, dijous, per explicar tot el que passi allà, el que t'hi jugues.
Una gira asiàtica.
Me'n vaig cap a Japó, Valle.
És que no pares, que no pares.
Cap a Kobe, no?
Cap a Kobe.
Bona carn, allà.
Sí. Déu-n'hi-do.
Bona planxa, tens.
Escolta, a nivell de fair play encara no pots ser inscrit, no. El jugador.
No. A veure, recordem que Joan García tampoc està inscrit encara. Veurem què passa amb la lesió de Ter Stegen i si decideix operar-se o no decideix operar-se, perquè si s'opera, és veritat que aquesta fitxa seria ocupada per Joan García, la fitxa de Ter Stegen. Ja veurem què passa amb Ter Stegen, si decideix o no operar-se. I aquí hi ha dues vies, com ve havent-hi les últimes temporades. Hi ha dues vies. La primera via és la via ordinària, arribar a l'1-1, que seria, ja ho hem anat repetint, els 100 milions dels seients VIP que s'activin, i la venda d'algun jugador. La venda d'algun jugador, també. Hauria de fer falta la venda d'algun jugador juntament amb els 100 milions VIP. L'altra via és la venda d'algun jugador important de la plantilla de la que puguis utilitzar, estant accedit, el 60% del salari. Sí. I aquestes serien les dues vies. O la venda d'un jugador important de la plantilla, per tant, Rashford entraria amb aquest 60% del salari d'aquest jugador, o arribar a l'1-1 amb els seients VIP i vendre algun futbolista estil Christensen, per exemple, o el mateix Ter Stegen.
I si Ter Stegen supera, doncs es pot fer servir el 80% de la seva fitxa per un futbolista.
Per un.
Clar, només seria un, per reglament, només un.
Per un. Sí, seria Joan García, en aquest cas.
Doncs així està la situació. Esperem, i segur que el Barça podrà inscriure tots els futbolistes que ha incorporat. I si no, Doncs mira, saps on podria anar Marcus Rashford si no està inscrit?
On?
A PortAventura.
Home, seria una fantàstica idea.
Ocupats,
i mira,
no?
Segur.
Sí, seria una fantàstica idea perquè, a més, jo sé que els dilluns d'estiu, més com ets Adrià Albets i acabes de tornar de vacances, es fan feixucs.
Ara pujar el Dragon Khan, a mi,
es fan feixucs i quina millor manera, no?, d'anar a PortAventura, i és per això que el Keti Jugues us volem ajudar amb quatre entrades
quatre
per
entrades.
Un sol guanyador. Avui només hi haurà un guanyador que s'endurà quatre entrades per anar a PortAventura World, que a més està d'aniversari, 30 anys
30
ja fa
anys, ja.
PortAventura, amb les atraccions més icòniques, el Shambhala, el Dragon Khan, i amb grans novetats com espectacles, desfilada i FiestAventura, un nou show de
brutal.
300 drons que il·luminen 300. El cel al ritme de la música i de la pirotècnia. Quatre entrades per un guanyador.
Què heu de fer per anar a PortAventura? Quan sentiu... Ara no, aquesta no val.
No toqueu quan, encara.
Quan escolteu la paraula... Montjuïc?
Quina
ara
paraula?
No, eh?
Poseu-vos-la al
Montjuïc, aquesta no val.
No n'hi havia una
Montjuïc.
Altra, no? La paraula, no n'hi havia una altra.
No hi havia una altra.
Vale.
Quan escolteu...
T'has llevat amb ganes, avui.
La paraula Montjuïc?
Ara no.
Truqueu i us endureu les entrades de PortAventura.
933-44-14-11.
933-44-14-11. 12 i 21. Més temes. Què t'hi jugues? Som-hi. Analitzar a nivell esportiu com pot encaixar Marcus Rashford en el Barça, tenim un dels nostres analistes de capçalera, Àlex Dalmas. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Santi i companyia. Com esteu?
Encaixarà Marcus Rashford a l'esquerra o no?
Sí, a l'esquerra i al centre i fins i tot a la dreta. Jo crec, d'entrada, crec que és la millor opció que realista que tenia el Barça en aquests moments al mercat, i crec que és un jugador que t'aportarà moltes coses. Ara escoltàvem a Lineker, sobretot és un jugador de banda esquerra, però no m'oblidaria de la seva versatilitat a les altres dues posicions, a la de nou i a la de la dreta. Crec que li donarà molta polivalència al Barça i li permetrà a Flick canviar molt. Crec que el Barça afronta una temporada difícil on haurà de canviar certes cosetes. I de la mateixa manera que jo era favorable a l'arribada de Nico, perquè Nico suposava un canvi de perfil respecte a Rafinha, i era un repte per Flick, i podies obrir el camp, l'arribada de Rashford no és un canvi de perfil, i per tant és semblant a Rafinha, tot i que té una mica més de regat, etcètera, etcètera, però és d'aquells extrems que t'ataca l'àrea, però en canvi sí et dona una peça de primer nivell per poder canviar en ple partit, per poder canviar respecte a certs partits, així que jo crec que el Barça fa molt bé, molt bona incorporació i, si em permets, molt ben negociada des del meu punt de vista.
Clar, són només una sessió que t'ajuda al fair play, són aquests 30, entre 30 i 35 milions l'opció de compra. Deies que és un perfil similar al de Rafinha. Pot arribar a treure-li el lloc o no?
En alguns partits, sí.
Jo no, crec, vull dir, final, final de Champions... Tu t'imagines que un Marcus Rashford pugui asseure algun dels tres del davant?
Jo no el veig ara. De la mateixa manera que et deia, que veia que si arribava Nico, arribava Luis Díaz, arribava un titular, jo veig que amb Rashford arriba un suplent, a veure si se m'entén, un titular a la ombra. Jo no el veig superior a cap dels tres de dalt. L'asterisc passa per la posició de nou, és a dir, jo veig a Rafinha i Lamin titularíssims. Crec que Rafinha és superimportant per Hansi Flick i que rarament li restarà minuts. Pot ser que en algun partit el veiem per dins i quan jugui per dins veurem a Rashford a l'esquerra. I l'asterisc a la posició de nou, perquè ja fa setmanes que ja sabeu que jo us dic que crec que aquesta temporada al Barça veurem molt més partits amb fals nou o amb un jugador allà que no sigui Lewandowski. De fet, crec que el veurem més vegades sense Lewandowski que amb Lewandowski.
Ostres.
I aquí sobre les possibilitats per Dani Olmo, per Ferran i també per Rashford quan no vagi a l'esquerra. Així és com ho veig.
Àlex, et genera algun dubte el compromís defensiu que pugui tenir Rashford? Ho dic perquè no sé si Hansi Flick també serà capaç de convèncer el que més enllà d'atacar i de progressar a nivell ofensiu... també és molt important, com ho fa Rafinha, córrer cap enrere. Pel perfil de jugador que és, et genera algun dubte o no? O tens clar que també serà un soldat més?
Jo crec que serà un soldat. No arribarà al nivell de Rafinha, perquè en Rafinha és un pressionador brutal. Però jo crec que Rashford salta bé la pressió, les orienta bé i té compromís. Jo estic molt d'acord amb el que deia Lineker, en el cas de... És a dir, tots ens ve al cap el cas de Joao Félix, no?, amb aquella sessió. Jo crec que Joao Félix no va encaixar als llocs on ha estat per un tema de caràcter esportiu, és a dir, que es pensava que tenia que jugar més del que jugava. No és el cas de Rashford. Per mi el cas de Rashford és un tema de continuïtat i confiança i inèrcia del seu equip. Per tant, jo crec que és un jugador que té la humilitat, el sacrifici i la intel·ligència com per poder entendre el que vol Flick d'ell, i també amb el tema defensiu. Sap que és fonamental i a més té les condicions, és ràpid, és potent, ho pot fer perfectament i crec que ho farà.
Què és el millor de Marcus Rashford? Quina és la seva qualitat fetix, per dir-ho així?
Mira, per mi, jo et diré dues coses. Per mi, l'atac dels espais i la conducció, és a dir, és imparable en els espais, imparable, és a dir, en transicions és un jugador molt difícil d'aturar perquè és ràpid, és potent, té envergadura, tant quan va amb pilota com sense pilota, perquè la conducció la té molt bona, i després el xut des de la mitja llarga distància. Té un xut que és... Bé, treu canonades d'allà i a més no necessita massa temps ni massa espai per poder-ho fer, i el 40% dels seus xuts van a porteria. És a dir, és algú que el xut el té molt bo. No és un golejador, cal dir-ho, no és un golejador. Hem de pensar que les seves 10 temporades a l'elit només en 3 acaben més de 20 gols. Sí, que et promitja gols, però no és un primer espàs al golejador, però en canvi et reporta moltes coses. Et reporta una miqueta més de regat, una miqueta més de gol, una miqueta més de perillositat en l'últim terç. Però si em fas dir una característica en la qual és diferent, jo et diria l'atac dels espais i el xut.
Per tant, això d'obrir camp, que ho deia ara amb Nico Williams, i de fer un jugador... que un equip que tingui desequilibri per banda dreta amb Lamine i per banda esquerra amb Nico, que era la idea, Rashford gaire no t'ho aporta.
No, és més d'anar cap a dins. A veure, jo crec que té una mica més de regat que Rafinha, per posar un exemple, però no és un,
però no és un extrem pur.
Exacte, no és un regatejador pur. Ell té tendència a anar cap a dins, a tirar en diagonal, a atacar l'àrea i no anar per fora. És a dir, és un altre cas que Nico. Nico s'anava per fora i posava la centrada. Rashford és un altre registre. També ho era Luis Díaz, des del meu punt de vista. I, per tant, per això et deia que l'arribada de Nico hagués estat un autèntic repte per Flick perquè et canviava una peça. Ara mateix no. Ara mateix tens les mateixes peces. Però tens un argument molt important, que és que, com que tens més peces... pots canviar en ple partit i pots canviar segons partit i pots restar minuts. Em sembla que també és un fet molt important, i un fet molt important és que t'arriba algú amb cessió i que no t'hipoteca el futur. Per tant, quan tu hagis d'anar a buscar el teu nou del futur o un fitxatge realment potent, l'arribada de Rashford no t'haurà condicionat en res.
Comentaves ara el del fals 9. El veus en aquesta posició de fals 9 o no?
Jo crec que el veurem partits. Sí. Jo crec que la seva millor és la d'11, però la de 9 també s'hi mou bé. Sí, jo crec que el veurem, i com sempre dependrà una mica del seu rendiment, no? Però jo ja us he dit abans, jo intueixo un Barça on Lewandowski perdrà pes, perdrà minuts...
Però per què ho dius tant, això de
Lewandowski? Tranquil, Àlex, home, tranquil, per favor.
Tens aquí el Veps, que cada
Àlex,
cop
no
ho comencis
ja, arrufa el nas. Que encara no comença la temporada i ja està jubilant a Lewandowski, home...
No, el jubilo. Per mi Lewandowski és el mateix cas que Ter Stegen. Per mi és un... És un
home,
és un,
doncs està apanyat. Si és el mateix cas que Ter Stegen...
No.
Potser el fan operar-se, no, també.
A veure si m'explico bé. A veure si m'explico bé. Jo crec que és un davanter d'època, espectacular, i que quan jugui marcarà gols. Però estem parlant d'un tema de cicle vital. És a dir, Lewandowski no t'anirà més, sinó que té tendència a anar cap a menys. Per tant, tu t'has d'anticipar a això. Crec que ell no podrà respondre a 3 partits per setmana amb tanta eficiència com ha fet en els últims 2 anys. Així és com ho veig. Crec que Flick s'ha d'anticipar, crec que Flick s'anticiparà, perquè sempre ho ha fet a tots els equips on ha estat, i per tant li restarà minuts i veurem més versatilitat. És a dir, el Barça no pot guanyar aquest any com va fer la temporada passada, perquè els equips el contrarrestaran. Has de posar coses noves, i la principal novetat tàctica que pot afegir aquest Barça és jugar amb fals 9.
Àlex Delmas, gràcies per passar-te pel Què t'hi jugues. Estem parlant sobre Rashford i sobre aquest Barça que arrenca en res, el 27, no? És primer partit allà.
27 a Kobe, contra el Vissel Kobe.
És diumenge, si no m'equivoco, sí, diumenge 27. Per tant, dilluns parlem, dilluns al Què t'hi jugues, parlem d'aquest partit contra el Vissel Kobe, d'acord?
Fantàstic, aquí estarem i ja hi ha ganes. Una abraçada per tots.
Una abraçada, que vagi bé. 1:15. Un últim apunt sobre Marcus Rashford. No Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
Què tal, Santi? Bon dia.
També, per parlar de Rashford, hem volgut conèixer una mica més els orígens del futbolista i per això hem anat a Anglaterra, més concretament a... Ja m'has ficat aquí una trampa.
White and Shoe, com es diu?
Girihander?
White and Shoe.
Vaja, la zona de Manchester. Exacte. On el futbolista va créixer.
Sí, t'ho he posat difícil, Santi, però clar, s'havia de mencionar
el nom.
White and Shoe. I hem anat a parlar, Santi, amb Gavin Evans, que ell és el director del Northbrook Youth Club, és un centre juvenil de White and Shoe, el barri on va créixer Rashford, i un lloc on el mateix futbolista anava de petit, en aquest club de joves. Marcus Rashford, ho sabem, sempre ha estat implicat en causes socials, en ajudar els més desafavorits i tot, tal i com ens ha explicat Gavi Evans, sense perdre de vista d'on ve.
En Marcus mai ha oblidat les seves arrels i haver crescut a White and Shoe. Això s'ha pogut veure en la feina que ha fet al llarg de la seva carrera, com per exemple, quan durant la Covid va desafiar el govern perquè mantinguessin els àpats escolars gratuïts pels nens que eren a casa sense aquest suport. També ha fet molta feina amb altres organitzacions benèfiques, com un gran projecte per la millora de la lectura a Manchester o diversos projectes al voltant de la pobresa alimentària. Això sempre quedarà per en Marcus. D'on ha vingut? En Marcus també va ajudar a millorar el futbol amb la Manchester United Academy. I quan va arribar al primer equip del Manchester, continuava venint al Northbrook Youth Club i jugava al billar a la sala de jocs amb els nens, que estaven al primer any d'institut. Ells no es podien creure que un jugador de la Premier League, que en aquell moment tenia 17 anys i havia entrat a la selecció anglesa, estigués jugant al billar amb ells just abans de l'Eurocopa. Tots els nens el tenen en bona consideració. L'admiren.
Doncs ja ho escoltes, Santi, involucrat per millorar la pobresa, també en projectes de millora de lectura a Manchester, i també ha estat una de les figures en aquesta lluita pel racisme, al món del futbol i a la societat, i el mateix Gavin Evans diu que ho continuarà sent per molts anys.
El racisme continua sent evident i segueix passant, i és realment lamentable que a hores d'ara encara existeixi. Crec que la majoria dels nostres jugadors d'elit, ja ho saps, negres i de minories ètniques, s'enfronten al racisme. Tots ens hem d'unir per intentar erradicar-ho. Estic segur que ell seguirà liderant la lluita en aquest sentit, igual que molts altres jugadors que juguen per Anglaterra actualment.
La infància de Marcus Rashford no va ser fàcil, com no ho és tampoc per molts dels joves de la zona, de White and Shoe, però el futbol va ser molt important per Rashford quan era petit, igual que també ho és, ho explica Gavin Evans, per molts joves de la zona.
Crec que és molt important. Són joves que venen d'àrees amb risc d'exclusió social i de vegades senten que no poden arribar on volen. I és això el que hem d'impedir. Han de treballar de valent, no oblidar els seus orígens i lluitar pels seus èxits. No sé gaire sobre el que ha passat dins del Manchester United, però crec que pel Marcus el futbol ha estat fantàstic. Era com molts altres joves. No tenia gaire, la seva mare era soltera i va fer el millor per ell i els seus dos germans. I afortunadament, el Marcus va tenir una oportunitat. I el que va fer va ser agafar-se aquesta oportunitat. I això és el més important. És un sacrifici. És donar allò que altres estan fent al teu voltant. Ell es va assegurar que el futbol era l'única cosa a la seva vida. I així va tenir l'oportunitat. No se'n va penedir i ha tingut èxits durant molts anys.
Doncs el futbol, Santi, que ha estat tan important per la carrera de Rashford i també per molts joves de la zona. I la gran pregunta, perquè Marcus Rashford aquestes últimes setmanes, no?, estava amb moltes ganes de venir al Barça, a jugar amb el Barça, però de petit ja era del Barça, ja parlava del Barça,
ara,
o no?
Ara.
A veure.
Saps què? No ho sé. Si sóc honest, no ho recordo. No hem tingut cap conversa sobre el Barça. Jugant d'extrem, ell sempre ha estat un fanàtic del Manchester United. Sempre portava una samarreta de l'United, però els futbolistes fan el seu camí. I si en Marcus tenia el desig de jugar al Barça un dia, hem vist molt bons jugadors anglesos anar a Espanya. David Beckham, per exemple. El millor que pot fer ara, degut a la situació del Manchester United, és trobar un nou equip i recuperar l'emoció i l'energia per fer-ho bé. No ho dubto que ho farà. podria fer-ho realment pel Barça i probablement ressuscitar la seva carrera amb Anglaterra.
And he could probably resurrect his career with England as well.
Doncs, Santi, ja ho veus, Marcus Rashford molt involucrat, eh? Ja des de fa molts anys amb causes socials i en ajudar els més desafavorits, especialment del seu barri a Manchester.
El Gavin Evans, que és el director del club de social de joves de Whitechapel, el barri on va créixer Rashford, un tio compromès, com hem escoltat, amb la pobresa, amb les causes contra el racisme, que va plantar cara al primer ministre anglès Boris Johnson en el seu dia a la pandèmia, quan van negar-li els diners que suposaven pagar els diners, el dinar escolar de la gent més desafavorida. Va plantar cara i va guanyar la batalla a tot un primer ministre i el seu partit polític. Per tant, un tio compromès i amb una història darrere més enllà del futbol. Gràcies, Núria.
Fins ara, Santi.
Un últim apunt en clau Barça, perquè ja vam explicar divendres, no? Divendres, sí. Que el Barça, home, doncs que no tornarà el Gamper al Camp Nou. I podria ser que hagués de tornar a Montjuïc?
A veure, no és si podria ser o no podria ser. El que el Barça està obligat és, davant de la Lliga, a presentar un pla B per si et falla l'estadi que tu tens posat com a principal.
Vale.
Si tu estàs en obres, la Lliga et diu, val, d'acord, tu estàs en obres, tu vols jugar al teu estadi, però el tens en obres. Posa'm un pla B per si de cas que jo sàpiga on aniràs a jugar si et falla el primer estadi. Doncs en aquest cas, el Barça, el seu pla B és Montjuïc.
El pla B del Barça és Montjuïc. No sabem si a Montjuïc hi anirà el Samuel, que ha estat el més ràpid, el més atent per les entrades.
Increïble,
de Port
Aventura. Eh?
Samuel, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Tal, Samuel?
Des d'on ens escoltes?
De Montornès.
Montornès, molt bé.
Bons croissants allà, eh?
Sí?
Sí.
Sí, bueno,
no ho sé, m'ho he inventat. Ah. Però diria que...
No escolto bé.
No, que feu bons croissants a Montornès. Teniu bons sí, forns de pa, bones fleques.
Sí, sí.
Veus com sí?
Veus?
Sí, ja t'ho he dit.
No, molt bé.
És
molt
mentida com ho he inventat.
Teva,
jo ho sé, que hi ha bones fleques a
dir que a Montornès hi ha grans...
No, he anat a esmorzar algun cop. Bueno, és igual. Samuel, què? Sí. Què dius?
Samuel, felicitats, que t'emportes entrades per Port Aventura.
Moltes gràcies. No fos
Una pregunta. T'agrada Marcus Rashford, el fitxatge o no?
Sí, 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 m'agrada.
És del Barça, eh?
Sí, del Barça.
I volies Rashford o volies algun altre dels que havia sonat?
És bona opció. El diners que té el Barça ara mateix, crec que és bona opció.
Molt bé.
Quatre entrades per tu, eh?
No pengis, merci. Sobretot no pengis, vale. Que l'Anna Paleta et diu el que has de fer, d'acord?
Vale, perfecte, merci.
Gràcies al Samuel bon i dia. A tots els oients. Bon dia, que ens escolteu.
I que han trucat.
Aquesta setmana, al llarg d'aquesta setmana, més entrades de Port Aventura. Hi haurà més oportunitats. Són les 12:38. Repassem la resta de l'actualitat.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Tere Cánovas, què tal? Bon dia.
Molt bé, Santi, bon dia.
Andrea Muñoz, què tal? Bon dia.
Bon dia, Santi.
Mitchell afirma que el Girona necessita fitxatges de cara a la nova temporada.
El Girona va començar la seva pretemporada amb una victòria per 5-0 davant l'Olot aquest dissabte. En el partit no va participar el davanter Misehui i Mitchell va confirmar que té ofertes i que, en principi, no jugaria el Girona la pròxima temporada. En aquesta línia, l'entrenador va afirmar que per poder tancar l'equip per a la pròxima temporada, que comença en menys d'un mes, falten fitxatges, tot i que sí que creu que la base hi és.
La veritat és que una mica l'estructura de l'equip està i, clar, necessitem fitxatges perquè és possible inclús que surti gent i hem de fer pues, en alguna posició penso que necessitem més jugadors. La direcció esportiva està treballant i hem d'acertar i per això pues, hem de tenir tranquil·litat i calma perquè penso que farem les coses bé i hi haurà un bon equip.
Una de les prioritats del Girona aquesta temporada és el central Vitor Reis, que juga al Manchester City, aprofitant que ara ja poden tornar a rebre jugadors cedits de l'equip anglès. Per altra banda, dissabte l'Espanyol també va guanyar el seu primer partit de la pretemporada contra el Peralada amb un 4-1.
El Levante Badalona renova la seva imatge amb canvi de nom i d'escut.
Futbol Club Badalona Women, aquest és el nom de l'equip català de la Lliga F.
Presenta Futbol Club Badalona Women.
Sí.
M'agrada el nom.
També presenta nou escut i patrocinador tècnic, la marca Nike, que vestirà l'equip. Properament s'anunciarà el nou patrocinador general. L'equip entrenarà aquesta pretemporada al CAR de Sant Cugat i al Municipal de Badalona, on encara no ha començat la instal·lació de gespa natural obligatòria aquest curs. Jugaran com a locals a l'estadi de Palamós.
En bàsquet, el Barça anuncia el fitxatge de Şengelya.
L'ale pivot fitxa pel club blaugrana per 3 temporades i es converteix en un dels fitxatges il·lusionants de la temporada. Toko Şengelya, procedent de la Virtus de Bologna, arriba al Barça per ser un referent, un líder i aportar la seva experiència a l'equip.
En motor, Marc Márquez aconsegueix el 5è doblet consecutiu de la temporada al Gran Premi de la República Txeca.
Torna a sumar 37 punts després de guanyar l'esprint i la cursa de diumenge i encapçala la classificació del Mundial amb 381 punts, 120 per sobre d'Àlex Márquez, que no va acabar la cursa per una caiguda. Als micròfons de la SER, Marc Márquez afirma que en aquesta primera part de la temporada ha recuperat el nivell de 2019, abans de tots els calvaris per lesió, i reconeix que per ser campió del Mundial pràcticament depèn de si mateix.
M'he reencontrado en esta primera parte de temporada donde lo dejé antes de la lesión, en 2019. Afronto las últimas 10 carreras del Mundial después de verano con la mentalidad de que solo lo puedo perder. Entonces, si toca gestionar alguna carrera, tocará gestionar, pero si se puede ganar como pasado aquí, pues se va a intentar.
El pròxim Gran Premi serà d'aquí un mes a Àustria.
En waterpolo, avui la selecció femenina juga a les semifinals del Mundial de Singapur.
S'enfrontaran aquesta tarda a Hongria per aconseguir un bitllet cap a la final. Qui també es troba en la lluita per les medalles és la selecció masculina, que va guanyar ahir a Montenegro 14-5 i disputarà les semifinals demà contra Grècia. Pel que fa a la natació artística, 3 finals, 3 medalles. La selecció espanyola ja ha aconseguit la plata del català Denis González, el bronze de la barcelonina Iris Tió i ahir es va penjar un altre bronze en la rutina lliure per equips. Una fita que converteix a Denis González en el primer home medallista per equips.
En el Tour de França, dia de descans abans d'encaminar-se cap al tram final.
Sí, el Tour entra en la tercera i última setmana. En l'etapa d'ahir, Tim Wellens del UAE Team Emirates, el mateix equip que Pogacar, va canviar el seu rol de gregari per guanyar la seva primera etapa del Tour. En la general, liderat Tadej Pogacar i té a 4 minuts 13 segons a Jonas Vingegaard i a 7 minuts 53 a Florian Lipowitz. Així doncs, el Tour és a les cames de l'eslovè i tot indica que si les coses no es torcen, ell és el clar candidat per guanyar-lo.
És que no ha tingut ni emoció, aquest Tour, la veritat.
Quasi no.
Ja fa Pogacar i ha dit aquí...
Igual que MotoGP.
Però MotoGP no ens queixarem, que és català.
No, clar que no.
Però
no té cap emoció.
I Pogacar tampoc, perquè és un magnífic esportista. Però que estava jo diumenge al Tour malet, la colla no sé què, dic... Etapa d'aquestes de... I abans de començar ja s'havies decidit a la crono el dia. En fi, va, última notícia. En tenis, tot apunta que Carlos Alcaraz no disputarà el Masters 1000 de Toronto.
Sí, segons ha explicat Pedro Fullana, el tenista murcià segueix de vacances i sense entrenar quan falten pocs dies i difícilment estarà al Canadà. Alcaraz ha preferit prendre seriosament el descans després de Wimbledon per preparar el torneig a Cincinnati i posteriorment a les Open. No vol forçar la màquina, com tampoc ho volen fer Sinner, Djokovic i Draper, que tampoc seran a Toronto.
A xarxes.
Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
Núria Vilamala, a part de... el teu amic aquest de...
Gavin Evans,
White and
Show. White and Show.
White and Show.
Ara hi hauràs d'anar a visitar-ho, perquè clar...
White and Show.
T'he posat una trampeta.
No, ja l'he vist.
Sí,
Només començar a llegir el titular, sí, ja he vist una B baixa doble i dic, aquí hi ha trampa.
T'he portat el paper 30 segons abans, que no li he donat temps a mirar-se, saps?
Més enllà d'això, a xarxes.
Mira, Santi, hem preguntat a la gent si li agrada aquesta arribada de Marcus
Rashford
al Barça. Un 89% ens diu que sí, per tant...
Fantàstic.
A la gent li agrada molt l'arribada de Marcus Rashford i mira, algun comentari ens diu, espero que Marcus Rashford ens faci oblidar a Nico Williams, mm-hmm, i que ens doni unes bones tardes amb la samarreta del Barça. I també un altre oient, el Josep, ens diu, m'agrada molt Marcus Rashford, era l'opció més viable tenint en compte la situació del Barça. Per tant,
jo
ja veus
penso
que la gent, Santi, està contenta i ara a veure com rendeix amb la samarreta del Barça.
De seguida, les xarxes del que t'hi jugues, a la web de SER Catalunya, teniu l'entrevista penjada amb Gary Lineker, l'altre futbolista anglès del Barça, un mite del futbol, que aquí el que t'hi juga se'ns ha explicat com veu el fitxatge de Marcus Rashford i la irrupció al món del futbol de Lamine Yamal. És el próximo, després de Maradona i Messi, ha dit Gary Lineker.
Putent, eh?
Sobre Lamine Yamal. És una frase que em poso... Me l'emmarcaré i me la posaré
redacció.
Me la posaré... No,
al
no,
capçal
no,
del llit.
Al capçal del llit. Lamine és el próximo. Després de Messi i Maradona.
Estarà contentíssima l'Anaïs si poses això
Gary
al capçal del llit.
Gary Lineker, el que t'hi jugues. 21 de juliol de 2025. 3:15. Marcus Rashford serà exitós al Barça si el deixen. I qui l'ha de deixar? Els àrbitres. Héctor González, què tal?
¿Qué tal, Ovalle? Buenos días.
¿Te ha gustado esta manera de darte paso?
Me ha gustado. No la he visto venir. Pensaba que ibas a otro tema, pero...
No. Ja tenim cúpula arbitral, cúpula del CTA anunciada. Per tant, ja coneixem qui seran els exàrbitres que dirigiran l'aspecte esportiu, no? L'aspecte arbitral.
Sí, el nuevo presidente que se anunciaba el 2 de julio era Fran Soto, una persona que viene del mundo de la abogacía, aunque también tenía relación con el mundo arbitral, pero para los diferentes cargos que hoy se han presentado sí que ya tenemos nombres más conocidos de exárbitros. Por ejemplo, el responsable técnico va a ser Fernández Borbalán, árbitro en activo hasta 2018, el del VAR Prieto Iglesias, en activo hasta 2022, el responsable de Primera División Turienzo Álvarez, que lo fue hasta 2012. Luego la portavoz va a ser Marta Frías, que estaba en el apartado de arbitraje femenino. La responsable del arbitraje femenino es el único cargo que no cambia, Yolanda Parga, que
allà,
como sabéis...
Aquí está talla sí. Situada per secula seculorum.
Como sabéis, es la esposa también del delegado arbitral del Real Madrid, Carlos Mejía Dávila. Y luego, pues el nombramiento más llamativo, ya sabéis que con el nuevo CTA va a tener mucha importancia la inteligencia artificial, porque va a ayudar en las designaciones arbitrales, también en el sistema de ascensos y descensos. Pues bien, el encargado de llevar la innovación tecnológica EIA, así se llama el departamento, va a ser Chema Alonso. Chema Alonso, yo creo que la habréis visto en televisión, en redes sociales, seguramente es un hombre físicamente con melena, con un gorro de lana siempre, que era hacker, que posteriormente, como era el mejor hacker de España, le fichó Telefónica para su comité ejecutivo. Y bueno, aparte de salir en varios medios de comunicación, pues ahora da este paso y se mete también de lleno en el mundo arbitral. Es un poco el gran fichaje de la mañana dentro
YouTuber,
del CTA,
¿no?
Porque el resto de nombres ya los conocíamos más o menos.
YouTuber también, ¿no?
YouTuber también, sí. Yo creo que la gente, si busca una foto de Chema Alonso, sí, según le vea, dirá, este. Pues va a estar al mando de la IA en la nueva federación.
Es verdad que muchas organizaciones fichan a hackers para hacer exactamente lo contrario de lo que hace un hacker, que es intentar paliar todas las vulnerabilidades que tenga tu red interna.
Fernández Borbalán, Turienzo Álvarez, Prieto Iglesias, Chema Alonso, el hacker... Parga continúa, pero estos tres, Héctor, Fernández Borbalán, Turienzo Álvarez, Prieto Iglesias, estos eran árbitros en época Negreira, ¿no?
Sí, al final, cuando el vicepresidente de los árbitros fue Negreira, del 94 al 2018, es muy difícil colocar a un exárbitro todavía.
Que era la petición del Madrid, que no tuviera nada que ver con Negreira, ¿no?
Claro, entonces, o te vas a árbitros muy veteranos, se retirasen antes del 94, o es que el resto están en activo, alguien que debutase posteriormente a 2018 es imposible, realmente. Entonces, al final, yo creo que era una petición un poco igual de cara a la galería, no lo sé, porque realmente si pones a exárbitros dentro del CTA, como es el caso de Borbalán, Prieto Iglesias o Turienzo, es que todos han estado mientras estaba Negreira la federación.
Pues seguirá 20 vídeos a las horas de Real Madrid Televisión, porque si estuviera en época Negreira habrá vídeos.
Yo creo que sí, por no perder la costumbre.
Bueno, pues ya está.
La gente lo espera.
Pues ya está. Héctor González, gracias por estar en el Que Tijugas y traernos estas novedades de la cúpula del CTA. Fernández Borbalán, Turienzo Álvarez, Prieto Iglesias, els noms més destacats d'aquesta nova cúpula. Un abrazo, Héctor, que vaya bien,
Un placer siempre, un abrazo.
12:49, parlem una mica de bàsquet.
Que Tijugas.
Aquest era Ricky Rubio al programa del Jordi Évole ara fa unes setmanes.
Me gustaría jugar a baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar a baloncesto, pero no puedo. Estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo.
Xavi Saissó, què tal? Bon dia.
Hola, Santi, què tal?
M'alegro de saludar-te,
Igualment.
Com va l'estiu, tot bé?
Bé, a veure si acabem ja el passe per boxes i aviat ja podem pujar al tren.
Això espero, aquí t'esperem aviat. Nino Buscató, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què tal, com estàs?
Molt bé, mira, aquí passant una mica de caloreta, però avui s'està bé.
Xavi, escolta'm, és una possibilitat que Ricky Rubio torni a la penya a jugar a bàsquet professional, no?
Sí, sí, jo crec que només queda la confirmació, que jo crec que es produirà d'una forma imminent aquesta mateixa setmana, i Ricky, 20 anys després del seu debut, recordem que va debutar de la mà d'Ito amb 14 anys, tornarà a fer el que col·loquialment es diu l'últim ball, no?, amb la, amb la penya, amb l'equip que va fer debutar. I no sé, Santi, si tu has vist la pel·lícula aquella de Rocky Balboa,
sí, eh?
Que, bueno, doncs, un Rocky ja, diguem-ne, veterà,
torna,
hi ha un moment que diu que té una cosa dins que l'ha de treure, no? Doncs això és el mateix. Jo crec que el Ricky té una cosa dins que l'ha de treure i quan la tregui, doncs, quedarà en pau amb si mateix, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, doncs, jo crec que sí, que això es produirà. I després hi ha una incògnita, no?, perquè ara escoltàvem el que deia Ricky, de que ell vol ser Ricky sense... vol jugar a bàsquet sense ser Ricky Rubio. Clar, què passa? Que a Badalona hi ha una gran expectativa, no?, de si Ricky juga amb la penya, bueno, caldrà entendre el Ricky que es veurà a Badalona, en totes les circumstàncies, vull dir, perquè, clar, ja pot haver gent que pensi, ostres, si Ricky juga amb la penya, pues, a veure, anem allà a buscar, jo què sé, les semifinals de Lliga, guanyar la Champions FIBA, en fi, vull dir, això és una cosa que unirem veient a poc, però que, clar, s'ha de contextualitzar tot en aquest retorn de Ricky Rubio.
Nino, seria un retorn històric per la penya,
Sí, i jo penso que aquest retorn històric se'l faria feliç als dos. Faria feliç a la penya, a la seva afició, i faria feliç al Ricky, perquè el Ricky, jo que és una persona que ha passat molts problemes, els vol superar, crec que els superarà, és un jugador que té molt de talent. I aleshores, les paraules sàvies que ha dit el Xavi, que no, l'afició també ha d'estar tranquil·la, pensant que quin Ricky veurem, el Ricky que veurem serà el Ricky de talent. El Ricky té molt de talent. És el típic jugador que farà millors els seus companys. Això no en tinc cap tipus de dubte, perquè té un talent excepcional. Aleshores, ha estat un temps sense jugar, li hem de donar temps que aquest temps el vagi assimilant a les pistes, que es posi bé físicament, i es pot veure un gran Ricky Rubio. Jo, el Ricky sempre m'ha semblat, com està a la pista, els seus companys estan contents, perquè els farà més bons a tots. I això, l'afició de Badalona, amb tranquil·litat, ho ha d'anar veient, i aleshores jo penso que el Ricky serà feliç de tornar a jugar a bàsquet amb un lloc que sap que has volgut, que has estimat. I això és fonamental per un jugador de la seva edat i que torna com torna.
Xavi, a nivell de salut mental, per dir-ho així, lògicament, si torna, ho farà amb totes les condicions i perquè ell es veu preparat, però també és a nivell personal, com el que tu deies, de que li queda alguna cosa dins, pel Ricky, aquest retorn és una manera de reblar el clau i de tornar per acomiadar-se per la porta gran, no?
Doncs sí, jo sincerament crec que si en algun lloc Ricky, que no fos la NBA, s'havia de retirar era Badalona, no? És a dir, per una mica el que dèiem abans, no? Santi, que va debutant allà, de la mà d'Ito, amb 14 anys, va tenir una època molt important, després va anar al Barça i tal, però recordem que l'última experiència de Ricky amb el Barça, reconeguda per ell mateix, no va ser positiva. No va ser positiva perquè ell es va pensar que podia ja tornar a jugar a bàsquet i es va donar compte que no era el moment encara, no? I aleshores ell, doncs, després, a tot el passat, va veure doncs, que no havia estat lo positiva que ell volia. Jo crec que ara sí, no? Jo crec que ara ell té la gran oportunitat aquesta de jugar a la penya, de ser el Ricky que sigui, no? Però, com diu el Nino, fer millorar els seus companys i a veure fins on arriba i acabar per la porta gran. Jo crec que per ell és la millor solució quedar en pau, repeteixo, que la gent m'entengui, i jugar doncs, a Badalona, no? Que era el lloc on va començar i acabar, i per tant tancar aquest cercle que jo crec que seria molt, molt, molt important per ell també.
És un retorn esperat i que serà, quan es confirmi, serà històric i serà molt emotiu. Més enllà de Ricky Rubio, Nino, us ho pregunto als dos, però primer Nino, us agrada el fitxatge de Toko Şengelya?
Del Şengelya.
Sí.
Şengelya és un jugador amb molt de caràcter. És un jugador que és guanyador. La mostra ha sigut que amb el mal any que han fet a la Virtus, ell ha sigut l'home que va dur a la Virtus a ser campió d'Itàlia. És un jugador que és un guanyador, que té caràcter. Aquí l'únic problema, bàsicament, és una mica les possibles lesions que pot tenir per la seva edat. Jo crec que el Senghelia donarà bon rendiment, perquè el Senghelia és un jugador que, com està a la pista, es nota. Uh-huh. Es nota, perquè transmet. I avui en dia, en el bàsquet actual, a part de com un jugador està a la pista i transmet coses, és molt important. I això, tal que dèiem del Ricky, a la seva manera, i el Senghelia transmeten. Ara, l'edat, les lesions, un calendari molt llarg, però Senghelia, possiblement, jo no sé, pels anys, bàsicament, que són dos i una extensió de tres, possiblement són anys, perquè l'edat que té, però si és un jugador que no té lesions, és un jugador que donarà rendiment en el Barça.
Xavi, ràpidament, t'agrada?
Bueno, sí, és un bon jugador, que passa que, com diu el Nino, tinc els meus dubtes de físicament com està i si arriba en el seu millor moment. Sens dubte serà el fitxatge estrella. És un jugador amb caràcter, amb ganes, defensa bé, bon jugador, però hem de veure una mica, Santi, com físicament aguantarà una temporada tan llarga com és la del Barça.
Nino, Xavi, gràcies, us veig en forma. Parlem aviat.
Bueno, una abraçada gran.
Que vagi bé.
Una abraçada a tots, Xavi, una abraçada. Adéu.
Adéu a tots dos, al Xavi Saissó i al Nino Buscató. Anem tancant el Què t'hi jugues i ho fem amb una mica de música, no?
Amb propostes pels oients. Sí. Ja els hem dit que si els agrada poden anar a PortAventura, però si estan més musicals, més de fer una ballaruca, una mica de festival...
Com t'agrada a tu?
Els 40 Summer Live 2025, aquest diumenge 27 de juliol i el dilluns 28, el 27 a les 8 de la tarda a Badalona, el 28, 10 de la nit a Cubelles, pots viure la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuït. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions dels aquests que ens agraden. Sí. Paul Thin, Vico, Paula Cops o Txema Ribas a Badalona i a Cubelles, De Paul, Adexei Nau, Bombay o Walls, els 40 Summer Live 2025. Si vols trobar la informació, dates, artistes i ciutats, los40.com i els40.cat.
Espectacular. Nosaltres marxem, us deixem amb l'Splash. Tornarem demà a les 12 del migdia, com sempre. Que vagi bé. Fins demà. Adéu.
Què t'hi jugues?